Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Un dels records que tinc de quan era petit, devia tenir 8 o 9 anys, era quan anàvem amb els meus pares a la tria de mulets d'Espinavell, al Ripollès. Recordo que ens havíem de llevar molt d'hora per arribar i després, un cop allà, tinc la imatge d'uns cavalls que arribaven per un camí amb molta gent que mirava i que llavors del camí anaven cap a un prat molt gran. Després els posaven en uns tancats i feien com un concurs que a mi em semblava com un concurs de bellesa, clar, jo què sabia. I després els donaven uns trofeus i ja està, ja tornàvem cap a casa. Ara hi he tornat, més de 30 anys després.
Comarcal 947. La vida fora de la ciutat. Amb Eloi Barrera.
El que passa a Espinavell és la punta de l'iceberg d'una tradició ancestral a casa nostra, la transhumància. La transhumància del bestiar per aprofitar les pastures a cada època de l'any.
La transhumància en tres actes. Pròleg. La tria de mulats d'Espinavell. La transhumància és un fenomen antic i global. Dos cops l'any, els ramaders mouen el bestiar per portar-lo a les millors pastures. A l'hivern els acosten a les planes o a les valls i a l'estiu els pugen als cims de les muntanyes. És un moviment mil·lenari que ressona encara avui amb les esquelles que viatgen pels camins ramaders.
Cada 13 d'octubre, per Sant Eduard, una dotzena de ramaders de la vall de Camprodon baixen els cavalls que han estat pasturant durant l'estiu als cims de les muntanyes. En Gerard Pastoret és un d'ells.
Avui aquí a Espinavell s'apleguen ramats de diferents pobles de la vall de Camprodon. La majoria són de Molló, però també n'hi ha de Freixenet, que pertany al municipi de Camprodon, i de Llanars. I les eugues d'aquests ramaders han estat a l'estiu a la muntanya. Les de Llanars a la muntanya de Llanars, les de Freixenet a la muntanya de Freixenet, i les de Molló, la majoria, no totes, però han estat a la muntanya de Rojà. I doncs aquí doncs, seguim fent-ho d'aquesta manera. A l'estiu doncs, passen 3 mesos allà i ara doncs, a primers d'octubre ja venen cap aquí per pasturar aquí a la muntanya de Molló i el dia 13 baixar a la fira.
I és que els ramaders també han de fer negoci. Aquí a Espinavell aprofiten la baixada dels cavalls per organitzar una fira com les d'abans. Hi ha tractants de bestiar que miren les cries i escollen els millors exemplars. D'aquí ve el nom de la tria de mulats. M'ho explicava la Raquel Serrat, de l'Associació de Criadors d'Eugues de Muntanya del Ripollès.
Doncs aquí a Espinavell avui es fa la tria de mulats, que és una fira d'arrel centenària, ben bé els indicis no se sap exactament ni quan van ser. Evidentment que en un primer moment tenia un caire purament comercial, era on es trobaven doncs, els ramaders que baixaven el seu bestiar de la muntanya i venien els tractants de bestiar per comprar els animals. Però també es manté aquest caire comercial, és on ramaders fan tractes de compres i vendes.
Espinavell és un gran aparador d'aquesta activitat, però a Catalunya hi ha desenes de ramaders que segueixen fent la transhumància. Avui coneixerem tres històries diferents de pagesos transhumants. Et proposo que m'acompanyis en una transhumància sonora en tres actes.
La transhumància en tres actes. Capítol primer. La pujada a les pastures. Quan arriba l'estiu, la neu que hi havia als cims de les muntanyes es fon i deixa un mantell d'herba fresca i humida. És el millor moment perquè els ramaders hi portin el bestiar. Cap a finals de juny, ramats d'ovelles, de cabres, vaques i cavalls comencen a pujar a les muntanyes per aprofitar aquestes pastures verdes mentre duri el bon temps.
Ara són ben bé 6:45 del matí, hem arribat a Corroncui, ja tenim aquí el Gerard, bon dia.
Bon dia.
Gerard, ara que és hora del matí, què hem de fer, en quina situació estem, què toca ara?
Ara tenim les ovelles tancades des d'ahir a la tarda que vam arribar. No res, agafar les motxilles, mirar que totes estiguin bé i ja sortirem, travessarem tot el poble i ja direcció cap a la muntanya fins a la tarda que arribarem.
Avui és 30 de juny, l'estiu acaba de començar. Són 6:45 del matí, hi ha una mica de llum, però encara és fosc. El Gerard Cardona ho té tot a punt per començar el segon dia de transhumància a peu. Ahir ja va fer la primera etapa amb el seu ramat de 550 ovelles. Van fer més de 20 quilòmetres caminant des de casa seva fins on som ara, al poblet de Corroncui, a l'Alta Ribagorça. Aquí han passat la nit i ara, quan surti el sol, començarem la segona etapa de la transhumància.
Ara obrirem les ovelles, el Josep passarà davant i els estirarà, i nosaltres anirem a darrere vigilant que no es posin a cap camp, que no entrin a cap hort, que no d'això, fins que sortim del poble i fins a arribar a la Nacional, a la Creu de Pervers. Ara, quan surti una miqueta el sol, que se'ns passi una mica el fred també, perquè...
El Gerard té 30 anys i és de Casa Ricou, el poble de Rivert, al Pallars Jussà. La ramaderia és el negoci familiar des de fa generacions.
Però ja és una cosa que ja te la vas trebant, te hi quedes i des de petit i pim-pam-pim-pam te enganxes i fas. I ja, uf, casa meva, des que de... sempre ja havien tingut ovelles, tant a casa, a la casa Ricou a la que estem, com la casa de la meva padrina de Rivert, que a casa Mateu també tenia ben ovelles, també sempre.
I també des de sempre han fet aquesta transhumància de 4 dies a peu cap al nord. Pugen les ovelles a passar l'estiu des de Rivert fins a la muntanya d'Erta, a l'Alta Ribagorça. Són més de 40 quilòmetres i 700 metres de desnivell.
Pues mira, em sembla que la primera vegada que vaig començar devia tindre 10 anys i feia la segona etapa, normalment. I després, als 12, ja vaig fer-la els dos dies. Aleshores, ja quan vaig ser més gran, ja ho feia un dia jo, un dia amb mon pare, perquè així ens ho combinàvem i aprofitaves per fer la feina de casa, si quedava la herba o el que fos.
Amb tot això, comencem a caminar. Ha sortit el sol i s'ha acabat aquell fred de primera hora. De moment, anem per una carretera estreta. Ens acompanya en Domènec, un altre ramader, i en Josep, el pastor que cuidarà les ovelles. De cop, arribem a una carretera gran, la Nacional 260, i l'hem de travessar amb més de 500 ovelles.
Ara som aquí al port de... aquí la Creu de Pervers, que hem de creuar la carretera i hem de tallar primer. El Domènec es posa allà en aquell cantó pels que venen de pont... Nosaltres ens posem amb aquest cantó pels que pugen del Pallars i les ovelles creuen pel mig ja per saltar cap allà, cap al Bassot. Però mira, encara tenim sort que no vinen cotxes.
Bueno, de moment.
Sí, de moment, perquè alguna vegada també aquí, que hem passat amb cap de setmana, això de cotxes, motos i tot, fotem unes cuades, però bueno. Però en canvi aquí, és que aquí ja ho veus, travessem en un minut, amb unes hores que no circulen gaire els cotxes, doncs el que fem és una dalt, una baix, paren...
Ara què passa?
Ara ja pare. Pues mira, veus, i matrícula andorrana que l'ha fet parar, eh? Sembla estrany.
Això sí que té mèrit.
Això sí que té mèrit. Pues, ara el que fem nosaltres és tallar, que acabin de creuar i ja passem.
Quan trobeu cotxes o motos així, la gent què us diu? S'enfaden?
Bueno, hi ha gent que és comprensiva, que ja ho entén, i sempre hi ha el típic que hosti, que no sé què, que pite, que acelere, que intenta esquivar-los. És que hi ha gent que no té respecte i hi ha gent que sí. Això.
Llavors, aquest ja és més emprenyador, perquè a més, les motos fan molt soroll, fan molt de tot.
Ja, els fan molta por les motos. Els fan més por les motos que no pas els cotxes o els camions. És molt curiós.
El Gerard és dels últims ramaders que fa això, que manté tota la transhumància a peu. Són 4 dies caminant a ple rendiment.
1, 2, 3, 4 dies, llevant-nos cada dia a les 4:30 i te'n vas a dormir a les 10 o les 11 i venga, i durant el dia allí sol i suor i corre i llamps i trons i les ovelles...
Avui la majoria de ramaders fan la transhumància amb camions, que és més ràpid i més còmode. Però pel Gerard, conservar la ruta a peu és el més natural.
No, perquè al final és una cosa de la feina, que et depèn de la feina, que et depèn de, doncs, pels ovelles. És més còmode pels ovelles anar pujant i que elles també es vagin fent el canvi de pastures, que ja elles mateixes ja ho saben. Elles ja tenen la mentalitat de, hòstia, ja és l'època, ja saben cap on van, es van aclimatant, van agafant el ritme...
Per organitzar aquesta transhumància a peu cal molta logística. És una expedició de 4 dies a través de les muntanyes. Han de portar medicaments, roba, menjar i s'ha de trobar lloc per passar les nits.
Nosaltres el primer dia tenim la sort que dormen a la serra de casa. Doncs agafes, puges allí, t'estàs amb les ovelles, puges el menjar i tot. L'endemà, al matí, que et pugi algú al dematí. Puges amb la motxilla, tot el menjar de tot el dia. A la nit que et vinguin a buscar o que tinguis un cotxe al lloc. O queda-t'hi a dormir, però clar, si t'hi quedes a dormir ja necessites el menjar de tot el dia després. Doncs pues mira, si tens parents jubilats i així, vinga, d'embolicant a gent.
És una petita bogeria, eh?
Bueno, això sí, la nostra bogeria.
Després d'una pausa per fer un mos, la ruta continua. Alguns moments caminem cam a través i en d'altres seguim un camí marcat. És la ruta dels camins pecuaris o camins ramaders. En alguns llocs en diuen carrerada o lligallo. Aquí és la cabanera.
La cabanera són... És el que... Hosti, com ho diuen els cabells? Les canyades reales, que diuen els castellans, els camins transhumans. Són camins que estan... Doncs tota la vida, ja n'hi ha des de l'edat mitjana, que estan escrits, són els camins que feien servir com les autopistes pel bestiar. que feien servir per anar de les pastures d'hivern a les d'estiu i viceversa.
Però a mi no m'ho sembla que estiguem passant per un camí. O
sigui, perquè això també, bueno, són les polítiques d'aquest país, que n'hi ha algunes que sí que estan molt cuidades, n'hi ha d'altres que es comencen i n'hi ha que estan completament abandonades, que només es coneixen pues, per la gent que hi passem o perquè hi ha algun registre, però no es cuiden.
Com que la transhumància a peu s'ha anat perdent, els camins transhumants també s'han anat difuminant. A Catalunya hi havia hagut una xarxa de vies pecuàries que arribava als 20.000 quilòmetres. I ara sí, després de mig dia caminant, arribem a la muntanya d'Erta, que és el nostre destí final. Quan arribem, ja hi ha un altre ramat, que també passarà l'estiu a la mateixa zona. De fet, seran 2.700 ovelles que compartiran les pastures en aquesta muntanya. I com sabran de qui és cada animal? Doncs per distingir-les, cada ramader marca les seves ovelles amb un dibuix, amb un símbol.
I aleshores hi ha la marca de pintura o de pega, que es feia abans, que és a l'esquena, que és que cada casa té la seva. I cada una té la seva i no es repeteix. La nostra es fa al cul, sobre les cuixes, és un cercle amb una T a la part superior, junt, que és com un pany al revés. I aleshores al mig hi fem una rodona vermella per diferenciar-les millor.
Aquesta marca de pastor els anirà bé a finals d'estiu, quan pujaran a recollir les ovelles i les podran identificar gràcies a aquest símbol. Però per això encara falta. Ara el Gerard se'n torna cap avall, a la granja familiar. Serà el pastor, en Josep, qui li cuidarà les ovelles a la muntanya durant 3 mesos.
La transhumància en 3 actes. Capítol segon. L'estiu a les pastures altes. Els mesos d'estiu, el bestiar viu tranquil·lament a la muntanya. A les cotes més altes hi troben abundància d'herba fresca i un clima agradable i, a més, mentre pasturen, també dibuixen el paisatge. Durant aquests mesos, els ramats no estan sols a la muntanya. Allà els cuiden els pastors, els vaquers o els augassers.
Doncs res, ara som aquí a un lloc on es concentren bastantes vaques, que es diu Planell, aquí a la muntanya del Llessui. Avui no hi ha gaires perquè està plovent. I res, ara fa un moment hem tingut de punxar una vaca i hem anat a arreglar un fil i jo ara aniré a arreglar un altre.
Quants quilòmetres pots haver caminat avui?
Bueno, això d'aquí depèn del dia, eh? Depèn del que fas, però... O sigui, hi ha dies que potser només ni camines 8, entre el temps d'esmorzar i dinar, i d'altres dies que no pots caminar 15, 16, i a la tarda continues.
Avui és 25 d'agost, estem a ple estiu, però la muntanya de Llessui, a 1.900 metres d'altitud, està força emboirat. A mi m'ha costat arribar, hem hagut de pujar des de sort amb un cotxe 4x4, amb un tot terreny, perquè això està molt amunt i el camí està força malament. L'Albert Vaqueró ja fa 2 mesos que està instal·lat en aquesta muntanya immensa del Pallars Sobirà. Són més de 4.000 hectàrees que a l'hivern solen estar nevades. Ara a l'estiu la muntanya és una gran catifa d'herba verda. Per això hi pugen milers d'animals a pasturar durant 4 mesos. Tot aquest temps l'Albert s'hi queda a viure per cuidar les vaques. Té 29 anys i és... el vaquer de Llessui.
Des de petit he tingut relació amb el sector primari perquè a casa sempre havíem tingut vaques i per tant des de petit és una cosa que ha format part del meu dia a dia. Bueno, el pas de pujar aquí a Llessui a la muntanya fent de vaquer va ser pues, un anhel que hi havia, una curiositat des de petit i quan va sortir l'oportunitat el 2020 pues vaig dir cap amunt. La muntanya de Llessui és una muntanya, primer, que quasi bé tot és erm, és a dir, que no hi ha ni arbres ni roques, és a dir, que tot és pastura aprofitable i cap molt bèstia. Estem parlant de que al voltant d'unes 4.500 ovelles, unes 1.300 vaques i unes 300 equers, cosa que difícilment a Catalunya trobaries muntanyes amb aquesta quantitat de bestiar.
I de tot aquest bestiar tu t'encarregues de les vaques.
Correcte, jo sóc el que m'he d'encarregar les vaques, després amb les ovelles hi ha una altra persona i amb les eques funciona una mica diferent.
Cada estiu, una trentena de ramaders de tot Catalunya pugen els seus ramats a la muntanya de Llessui. En total són unes 1.300 vaques i l'Albert ha d'estar pendent de totes dia i nit.
Després, pues, he de vetllar pues, perquè la seva salut estigui bé. Pues, si hi ha un animal malalt, intento curar-li, punxar i fer el que faci falta i si jo no me'n surto, aviso el ramader. I al final és això, de qui es vetlla pels animals.
És a dir, si algun animal té algun problema de salut o així, truques a un veterinari, com es gestiona això?
No, normalment, o sigui, quan un animal té un problema de salut, si jo sé el que li puc fer, ja no truco a ningú, i ho faig directament.
Però el que li dona més feina és controlar el perímetre de pastura. S'ha d'assegurar que les vaques no s'escapin d'una zona acotada. Per això hi ha un gran filat elèctric, també en diuen pastor elèctric, que envolta tota la muntanya. Però a vegades el fil pot fallar, es trenca o surt volant pel mal temps.
En canvi, jo el que he de fer és vetllar perquè el perímetre estigui bé. El perímetre és molt i molt, molt gran. Per tant, si un fil falla, és possible que hagis de caminar bastant. Perquè hi ha diferents pastors elèctrics. Si un d'ells no té corrent, doncs toca caminar bastant. I després, doncs, el fet de controlar les vaques et porta bastanta feina perquè l'extensió és molt gran i hi ha molts caps de bestiar que estan molt, molt estesos per la muntanya. Per arribar a veure'ls més o menys totes, necessites hores, perquè ho has de fer caminant.
En aquestes caminades per la muntanya de Llessuer, l'Albert es va trobant antics telecadires i estructures abandonades. I és que durant 20 anys, de mitjan 60 fins al 1987, en aquesta muntanya hi havia una estació d'esquí.
Por primera vez se pone en movimiento el telesilla hacia la zona de la carena en dirección al centro de deportes invernales de Llessuer. El panorama es de una belleza impresionante y los aficionados a la nieve se las prometen muy felices en este nuevo escenario deportivo.
O sigui, tu et passes el dia caminant, bàsicament.
Sí, caminant. O sigui, la part idíl·lica és pues, perquè t'agrada i perquè, diguem-ne que és la teva passió o és el que a tu realment t'agrada, però d'idíl·lic, no és tot.
Sí. I de temes d'inclemències meteorològiques, clar, hem d'explicar que ara tu i jo estem aquí tancats dins d'un cotxe perquè fora està plovent. Hem hagut de fer això. Aquesta situació de pluges, d'inclemències meteorològiques, de tempestes, això et complica molt la teva vida perquè tu estàs tot el dia a la intempèrie.
Bueno, o sigui, el tema de tempestes i meteorologia, com que ara tenim molta informació de que si farà tronades o no, el que has de fer és avançar-te una mica. Si un dia has de deixar de dinar o d'esmorzar o el que sigui per tindre-ho tot a punt abans de que faci tronada, doncs, si tu pots fer la feina abans i al moment que plou, com a mínim està dintre del cotxe o a dintre la cabana, molt millor. Per tant, és millor anticipar-te una mica.
Tu deies, et pots resguardar al cotxe o a la cabana. Tu vius en una cabana?
Correcte, sí. Bueno, jo tinc com un refugi i jo visc aquí durant 4 mesos. La cabana és un espai on hi ha un petit espai per una habitació on hi caben 2 llits, o sigui, un llit i una llitera, i després un altre espai on hi ha cuina, una mica d'estufa i una taula per poder dinar, esmorzar, etc.
I de cobertura de mòbil en tens a tot arreu, tota la muntanya?
Cobertura de mòbil no n'hi ha tot arreu, però sí que és veritat que a la cabana, és a dir, on jo passo la nit, etc., allí sí que n'hi tinc de cobertura i tinc plaques solars que puc carregar el mòbil. Sí, espate, vine. Lí.
L'Albert porta un impermeable verd que li arriba fins als genolls, uns binocles i un bastó de fusta molt llarg. La Xispa és la seva ajudant més fidel.
I el maneig de les vaques és molt complicat? És a dir, són animals mansos que es deixen controlar o són molt rebels i donen molts mal de caps? Com va això?
Bueno, o sigui, aquí venen molts ramaders, moltes cases, i per tant, a cada casa els animals són una mica diferents.
Sí.
Llavors hi ha animals que són superpacífics i d'altres que no són tan pacífics. Realment, quan costa mobilitzar els animals, si n'has de curar algun, i són pues, una mica terribles, són animals que són de difícil maneig, si no els has de curar, pues, no et porten problema. El tema és que tens gossos i els gossos, on no arribes tu, arriben ells.
S'estableix alguna mena de vincle amb elles o li agafes carinyo a algun en especial perquè has estat més a prop o perquè l'has hagut de curar o així, o no?
A veure, jo penso que...
Amb altres animals.
Sí, aquí crec que la gran cosa, perquè no hi hagi una relació com la que expreses tu, Eloi, tan directa, és que hi ha tants animals que no pots dedicar molt temps a un animal concret. Te'n recordes molt dels animals que has curat, no? O sigui, si el destines és perquè està fotut.
De l'Albert em sorprèn que ho té tot supercontrolat. És ell tot sol per vigilar 1.300 vaques en una muntanya immensa, però això no l'aclapara. És molt jove, però es comporta com un veterà. Sap què ha de fer en cada moment i com ha d'actuar si hi ha un imprevist.
Ara que comença a ploure, ara que nosaltres ara ja marxarem cap a baix, cap a Sort, tu què et toca fer ara? Què hauràs de fer ara?
Bueno, jo tinc un fir que l'he d'arreglar, que sé que estava malament, però no tenia tot el material a sobre i ara el tinc aquí al cotxe i he d'arreglar-lo i bueno, passaré 2 hores més caminant arreglant un fil i després ja cap a dinar. I a la tarda pues, anar a veure una altra banda de muntanya que no hi ha estat avui.
I demà igual, i demà passat igual.
Correcte, és bastant rutinari, vull dir, ara les petites diferències, hem sentit això d'aquí, que si ara treus vedells, si ara treus tones, que si estan en una banda o a l'altra, però, vull dir, el 75% és bastant rutinari.
La transhumància en 3 actes, capítol 3, el viatge de tornada. S'ha acabat l'estiu. El fred arriba a la muntanya amb les tempestes i les primeres neus. Ara, doncs, toca desfer el camí i tornar cap a la seguretat de les planes. Com un gronxador que va i ve, com una onada que arriba a la platja i se'n retira, el moviment es repeteix. Els animals que han passat l'estiu a la muntanya ara tornen a baixar a les valls.
Bueno, estem a Escunyau, aquí a la Vall d'Aran. La seva avantatge, en certa manera, per passar les vaques a l'estiu, no? Les muntanyes molt altes, verd, però que, bueno, estem a mitjans de novembre i, en certa manera, aquella verdor esclatant de la primavera o l'estiu doncs ja ha passat i ja es veu l'hivern a sobre, no? Però també es nota amb el bestiar que ja té, en certa manera, ganes de començar a marxar, eh?
Avui és 15 de novembre, ja hem entrat de ple a la tardor i a les muntanyes d'Escunyau, a la Vall d'Aran, hi arribarà la neu en qualsevol moment. Aquest any, el Martí Oriols ha volgut aprofitar fins l'últim dia per deixar les vaques pasturant aquí dalt, però ara ja toca tornar-les cap a casa. Faran un viatge de més de 200 quilòmetres des d'aquestes muntanyes d'Escunyau fins a casa del Martí, al poble d'Olvan, al Berguedà.
Sí, de fet és de tradició familiar. Som del Berguedà, doncs... A casa doncs, tenien les típiques 4-5 vaques de llet i en el seu moment, doncs, ja fa com uns 40 anys, almenys deu fer, va començar a canviar i posar vaques, en aquell moment, la vaca pallaresa, que es deia, que al final és la vaca bruna que tenim avui, no? La bruna dels Pirineus.
Té més de 200 vaques d'aquesta raça autòctona catalana. A l'hivern viuen a l'explotació familiar del Berguedà, però a l'estiu fa la transhumància cap a aquesta muntanya verda i solana d'Escunyau, a més de 1.000 metres d'altitud i molt a prop de Viella.
És una zona de muntanya, molta pluviometria, que hi ha molta herba i que fa poca calor. Per tant, les vaques, per passar l'estiu, no per l'hivern, però per passar l'estiu és, en certa manera, el paradís, eh?
Les condicions d'aquesta pastura són idònies, però li queda molt lluny de casa. Des del Berguedà fins aquí a la Vall d'Aran hi ha més de 200 quilòmetres i això l'obliga a fer la transhumància amb camió. Abans, quan tenien menys vaques, les pujaven als rasos de peguera i llavors sí que ho feien caminant.
Era a peu, abans era a peu. Sí, fins aquí els rasos, al final era un dia de portar el bestiar d'aquesta manera. Eh? Es marxava a peu a primera hora del matí i s'arribava doncs, cap al tard a la muntanya.
Ara ho veuríeu inviable, fer la transhumància a peu?
Sí, i molt més a la Vall d'Aran. No? Al final, avui dia, és molt complicat. És molt complicat. I a sobre, diguem, no és traslladar solament els animals adults, que en certa manera tenen més facilitat per caminar, sinó que també tens de traslladar els vedells, que igualment has d'utilitzar mitjans de transport, de camions, per poder-ho desplaçar.
Explica'm vosaltres com ho feu. Llogueu camions, utilitzeu els camions d'altres ramaders que us els deixen, com ho feu, el tema aquest logístic del transport del bestiar?
Nosaltres, de fet, llogàvem els camions i des de fa 3 anys tenim camió propi, una mica per disponibilitat.
Els ramaders que fan la transhumància amb camió, que són la majoria, contracten el transport puntualment a alguna empresa especialitzada. Però el Martí va preferir comprar el seu propi camió, això sí, de segona mà i molt més barat. Diu que li dona llibertat de moviments i pot fer la transhumància amb més calma. El camió del Martí és un tràiler. La cabina és vermella i té un remolc, una caixa gris metàl·lica, molt gran, deu fer uns 12 metres de llarg. Realment és molt gran, però tot i això pot arribar sense problemes fins al prat on té les vaques, a la muntanya d'Escunyau. És un camí que està asfaltat, és bastant assequible, però això sí, el conductor ha de fer una mica de maniobres per poder encarar el remolc. Llavors sí, els animals ja poden començar a entrar.
Va. Ale. Va. Va.
Amb l'ajuda d'un bastó, el Martí va acompanyant les vaques tranquil·lament cap a l'interior del remolc.
Va. Va. Puja el bestiar, pugen les vaques i un cop està ple pots elevar aquestes vaques i niqueva una altra vegada, et torna a quedar a sota buit per carregar-n'hi més.
No se m'havia acudit mai això. Per omplir els dos pisos del camió, primer les vaques pugen sobre una plataforma que s'eleva, que puja cap amunt, i després deixa lloc a sota perquè entri tot un altre grup d'animals. És supercuriós.
Exacte, és una plataforma que s'aixeca, hi van uns elevadors hidràulics, i quan tens carregat el pis de sota, fas elevar tot el sostre aquest i torna a quedar doncs, a sota buit per poder tornar a carregar el pis de sota. Bueno, aquestes ja les tenim gairebé a punt, eh?
Però abans de pujar les vaques al camió, primer s'han d'organitzar en grups.
Diguem, el que busquem és que els animals que vagin en un mateix camió, com a mínim en un mateix departament, tinguin unes característiques similars, perquè no tinguin cap competència dintre del camió i després una vaca pugui molestar amb una altra perquè, en certa manera, la veu molt inferior o el que sigui. No? Per tant, si són animals joves, per exemple, els farem anar tots junts. Per exemple, els animals, les vaques més velles del ramat, doncs també aniran més juntes.
El procés per pujar les vaques al camió dura menys d'una hora. La veritat és que totes s'hi acosten tranquil·lament. Sembla com si estiguessin esperant aquest moment i si ja sabessin què han de fer quan veuen el camió.
Sí que els animals que hi estan acostumats ho coneixen i inclús tenen un millor viatge. I inclús de saber-se posar el camió, no? Un animal que hi ha anat sempre, en certa manera, doncs normalment es col·loquen més transversal al camió per evitar els balanços del camió i això. És una tonteria, però se saben col·locar millor dintre del camió.
Ara sí, ja estan a punt per deixar les pastures d'estiu de la muntanya d'Escunyau i baixar cap a la granja del Martí a Olvan, molt a prop de Berga. A ritme de camió seran unes 4 horetes. Abans de marxar, li demano al Martí que, quan arribin al Berguedà amb les vaques, em digui com ha anat el viatge. No volia acabar aquest capítol sense tancar el cercle, d'alguna manera. I, efectivament, unes hores després, m'arribava aquest missatge.
Hola, Eloi, doncs, mira, només dir-te que ja hi hem arribat a Olvan. Ha anat tot el viatge perfecte, com sempre. I ara ja descarreguem el bestiar, és ara a les 3 i a les 4 doncs esperem el veterinari perquè sempre quan arriben fem diagnòstic de gestació i mirem doncs tots els animals que estiguin prenyats i per començar en certa manera un nou cicle que a partir del gener tornin a criar totes les mares per poder pujar elles i vedells que una altra vegada doncs cap a la Vall d'Aran i continuar doncs amb aquest cicle de vida, no? Doncs res més, fins un altre, Eloi, que vagi bé, adeu.
La transhumància en 3 actes. Epíleg. Un moviment que no s'atura. Des del 2019, la transhumància és patrimoni de la humanitat. La UNESCO afirma que els moviments transhumans enriqueixen la cultura popular, la toponímia o la gastronomia dels llocs per on passen. I també afegeix que reforça els lligams entre comunitats, territoris i persones. La transhumància és una riquesa que es mou i que no pot aturar-se.
Actualment a Catalunya fan la transhumància uns 92.000 caps de bestiar. Poc més de la meitat són vaques i la resta cabres i ovelles. Això és una part molt petita sobre el total d'aquests animals que hi ha al país, no arriba al 10%. Tot i que ha perdut molt els últims 50 anys, la transhumància resisteix davant el model intensiu industrial. Va lligada a la ramaderia extensiva, que ens aporta aliments de qualitat i proximitat. Però no només això, també ajuda a netejar i mantenir el paisatge de mosaic, enriqueix la biodiversitat i preserva aquestes xarxes de camins que connecten el món rural.
És un aprofitament de les muntanyes, és l'aprofitament d'un recurs natural que tenim, una mica aquella imatge idíl·lica de Suïssa que tenim, oh, que és maco, que és tot prats verds, bueno, sí, és tot prats, és tot verd, senzillament perquè hi ha algú darrere que ho cuida, i ho cuida perquè s'hi guanya la vida. Si no s'hi guanyés la vida, evidentment que es descuidaria, una mica el que ha passat aquí, no?
Bueno, sempre, que és com la pel·lícula de l'Último Moicano, sempre n'hi ha algun. Però clar, suposo que arribarà un punt que tothom se'n donarà compte de lo que és la ramaderia extensiva com hem conegut fins ara, com s'està perdent, i quan hi quedi quatre persones, quan vegin que el Pirineu tal com es coneix, que és tan bonic i tot, pues simplement desapareix, pues potser pensaran, hosti, pues potser hi hem de fer alguna cosa, potser aquests quatre que hi ha prenen molts en sèrio, preguntem a veure què els hi fa falta.
Sento una mica de pena en el sentit de que, hòstia, ojalà hi haguessi més gent que fes el mateix, encara que no hi haguessi tan bestia d'altres muntanyes. I llavors, o sigui, jo no em considero un privilegiat, m'agradaria pensar que això d'aquí, és a dir, que els pocs que quedem sempre tindrem persones que vindran al darrere, m'agradaria pensar això d'aquí, perquè sí o sí la ramaderia és necessària. Llavors vull pensar que no seré l'últim. No seré l'últim. No seré l'últim. No seré l'últim.
Comarcal 947 és un podcast original de Catalunya Ràdio. En aquest capítol hem tingut la veu de Marta Romagosa. El muntatge musical és d'Albert Cots i l'estratègia digital de Laia Vicenç i Carles Pasqual. Per aquest capítol agraïm la col·laboració de Raquel Serrat i de Marc Borrell i donem les gràcies a totes les persones que hi han aparegut. I a tu que ens escoltes, també gràcies per ser-hi. Si t'ha agradat o si t'ha semblat interessant, el pots compartir a les xarxes socials. Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.